Doncs som-hi, els del Bar de Sardanes, ja tornem a ser aquí un dimecres més per portar-vos una hora de sardanes aquí a Ona Codinenca des de l'estudi 1, i avui és dimecres 9 de desembre i estem en el programa 46 de la nostra etapa del Bar de Sardanes. Som-hi amb la sintonia de Girona m'enamora. Endavant. Doncs comencem una hora de sardanes, ja encarant el desembre ben entrat. Toni, bona nit.
Molt bona nit, Ramon, tot... companyia.
Albert.
Hola, bona nit.
Ben frescos, oi, aquest desembre, sí, de moment.
Bueno, molt. Ja en diuen el desembre congelat per alguna cosa, eh?
Exacte. Sí, de moment estem complint. Doncs... Doncs bé, doncs engeguem aquesta hora de sardanes amb la sintonia que engeguem sempre, Girona Mon Amore, i seguim amb una sardana més. I el que estàvem dient, encetem el desembre, doncs l'encetem amb una sardana que segurament ja ha sonat en aquesta casa, en el programa de Bades Sardanes, però amb la nostra etapa, que vam encetar amb el Toni fa un parell o tres d'anys, no l'hem posat mai encara, aquesta sardana. Però l'arxiu que tenim documentat diria que no ha sonat. I el que estàvem dient, desembre, fa fred, i aviat hi haurà pessebres per les cases, i de moment el que us portem doncs, és una sardana pessebrista. Fem passar a la Cobla Ciutat de Girona, que del seu CD Nadales i Sardanes, el volum 2, que es va editar el 1992, ens faran escoltar pessebres i sardanistes. El que us dèiem, pessebres, sardanes, i aquesta peça la van fer el compositor Carles Santiago i Roig per la Mostra Internacional de Pessebrisme que es va fer a Olot. I, per tant, es va estrenar allà mateix, a la mostra d'aquestes de pessebres, i és una sardana nadalenca. Ja l'escoltareu ara. I, per tant, doncs, amb la Ciutat de Girona, escoltarem pessebres i sardanes. Som-hi, Cobla. Thank you. Doncs, nadalenca o no, aquesta?
I tant. Ja han sentit perfectament el 25 de desembre, oi? Sí.
No, sonaven vàries de Nadales. És una sardana que ja s'hi diu, no?, per aquestes festes.
Sí, sí, sí. Hi ha la ballada que es fa, bueno, aquest any no sé si es farà, però normalment es fa ara aquestes dates al parc de la Ciutadella, es fa un aplec, que és l'últim aplec de l'any que se'n diu, i es solen tocar sardanes, sardanistes, i aquesta és una de normalment que a vegades s'hi posa. N'hi ha diverses, sardanes de Nadal i d'aquestes festes. Llavors aquesta és una de les que s'hi posa. El Carlos Santiago és un compositor molt conegut per tothom. Fa molts anys que està en el món de la sardana, encara que ell va començar com cantautor, em sap que us ho vaig dir, en Pere Tàpies, amb el Lluís Llach, sí, amb el Joan Manel Serrat. I va començar aquí, llavors es va apuntar a la colla dansaire de Pedraforca, de Pedraforca, exactament, i aquí li va agafar, diguem, el coquet de la composició, perquè ell és músic. El coquet de la composició es va posar a compondre i en aquest moment ja porta més de 100 títols, que també és un dels que li agrada molt la sardana revesa, ja en porta també més de 150 de sardanes reveses.
Déu-n'hi-do.
Vol dir que a l'home li agrada també posar-nos-ho difícil a fer voler comptar i repartir. Bé, és una persona que també ha guanyat ja molts premis, finalistes de la sardana de l'any, un gran compositor que tenim actualment i que normalment quan algú ha de buscar per fer una sardana, doncs normalment sempre aquest nom sempre es surt, Carlos Santiago.
Sempre sona. Exacte. Molt bé, doncs seguirem i seguim amb una peça que segurament no es van inspirar en Sant Feliu, em sembla a mi, o poder sí, no ho sabem perquè ho tenim complicat per averiguar-ho, em sembla, però podia ser que el títol s'hagués inspirat en aquí, però poder van anar més amunt, perquè el títol és Les Aures de la Muntanya. Aquí una mica de muntanya en tenim, però jo diria que aquest compositor potser es va inspirar en muntanyes de més amunt. Aquesta peça Aures de la Muntanya és del Càndid Casanovas. Es va estrenar a Barcelona el 1877. Per tant, no tenim complicat per anar a preguntar en què es va inspirar aquest senyor.
Sí, el que sí us puc dir amb això és que segurament és la primera sardana que es va gravar.
Ah?
Quasi bé segur. I es va gravar sobre un disc de cartró per posar-la amb, com es diu allò, amb aquells aparatos perforats, que sabeu allò que va amb manivela...
Sí, del xotis de Madrid, no?
Exactament, allò que ara no com es diu... un orgue d'aquests de mà, sí, d'aquests de mà que fa servir amb manivela. Doncs aquesta sardana es va gravar amb cartró per posar-la en aquesta orga, i a base de fer córrer la manivela, doncs sonava aquesta sardana. Per això us dic que doncs, segurament és la primera sardana que es va gravar, ja dic, amb un disc de cartró.
Ostres, doncs hauríem de buscar la gravació d'aquest primer disc de cartró, no? Perquè la versió que escoltarem no és aquesta, eh? No sou il·lusions d'escoltar aquí música molt... molt rústica, és de... ara han entrat els Lluïsos, han sortit la ciutat de Girona i han fet passar els Lluïsos, i és el seu CD Lluïsos Cople 140 anys. I ja escolteu-la, perquè té un inici una mica complicat, diria jo, Toni. En parlem quan acabem d'escoltar-la, a veure què us sembla. Doncs vinga, Les Aures de la Muntanya. Som-hi. Doncs jo crec que és una sardana diferent. I el va explicar això de la primera sardana gravada, potser s'entén una mica tot plegat, no?
Home, eren d'altres temps, estem parlant del 1877, eh? Era... Evidentment que hi havia compositors de sardanes que componien doncs, de cara a la gent, de cara al públic. Aquesta, com hem pogut escoltar, és una sardana que és més aviat de cobla, més per escoltar que no pas per ballar. Però dintre el que cap, jo crec que està molt, molt maca, és una sardana molt alegre, sobretot els curts, que els curts solen ser més pausats, aquests són un curs molt
marcial,
molt,
no?
Marcial molt ràpid, que et fa trempar quan balles, vull dir, has d'anar ràpid perquè si no perds el compàs.
No et pots adormir.
No et pots adormir, no. Sobretot els curts, per el que he vist. Jo he de confusar que no l'havia sentida mai, de dir-t'ho, no l'havia sentida mai. I els llargs, doncs, m'ha semblat una sardana que li falta poder una mica de sal, però com que si estem parlant que és una sardana per cobla,
de concert,
és evident que ja està bé, per ser 1877, molt bé. I això tocada amb el, com em dic, es deia?
L'organet.
L'organet, doncs ja l'hem buscat, com es deia, l'organet, doncs, podria ser que sonés bastant bé, no?
Perquè això, ara, es diu també orga de martells, això? Pot ser?
No en tinc ni idea.
La veritat és que aquí parla, sí, per produir música només cal girar un manubri que fa moure sobre el seu eix un cilindre que conté unes pues diferents formes i mides que mouen al seu torn uns martellets.
Martellets, oi? Sí, sí. És que em sembla, un dimo deia un madrileny que això d'organillo, que es veu que és un mot que es va anar fent servir i va quedar, però que el nom original era Órgano de Martillos, em van dir.
Doncs té sentit perquè parla això de Martillos, sí, sí. Va donant cop. Clar,
deu ser això.
Sí, perquè és un disc que porta uns forats i li va marcant, suposo que cada vegada que va passant el forat per allà, el martell que té que picar i va portant el ritme de la nota que s'ha de sonar. Aviam, aquest senyor, el Càndid, va néixer a Castelló d'Empúries el 1844 i ens va deixar el 1911, vol dir que estem parlant de molts anys.
Fa molts anys.
Més que sardanista, ell va ser un compositor de música sacra i organista. Heu de comptar que amb els 13 anys ja tocava l'òrgan del seu poble, de la parròquia del seu poble, amb 13 anys. Evidentment va anar estudiant a Barcelona, va anar estudiant a molts llocs i finalment va ser doncs, un gran compositor, més que de sardanes, de coses sacres i coses de missa i totes aquestes coses.
Bé, bé, el que tocava de l'època, oi?
Que potser bonament era més important allò que no pas la sardana en aquell moment.
I el que li deu donar de menjar, doncs...
Possiblement.
Segurament anava tot lligat. Doncs, va, res, seguirem amb una peça més abans de passar el Sabies què? I a la cobla que tenim ara aquí a l'estudi, que s'acaben de col·locar, és la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i és un CD dedicat al mestre Joaquim Palmada, i per tant, doncs, la peça que sentirem és d'aquest compositor, del Joaquim Palmada, que es va estrenar el 1971, també fa una pila d'anys, a Banyoles. I el títol d'aquesta sardana que escoltarem ara és La filla del marxant. Som-hi!
Thank you.
Què us ha semblat, això?
La filla del marxant. Molt xula, no sé, un ritme...
No us sona aquesta tonada?
No.
Es nota que sou joves, eh?
De què? Quina...
Hi ha una cançó...
Que és la filla del marxant.
Que és la filla del marxant. Ah. Una cançó que bueno, cantava el meu besavi, bueno, el meu avi i el meu pare, bueno, la cantaven quan anàvem a collir cireres i quan anàvem al camp. Ells cantaven aquesta, la filla del marxant, diu que no és la més vella, però sí que és la vella. Ah. I aquesta tonada la van fent, la van seguint, la van seguint. I aquesta sardana s'ha vist claríssimament que t'agafa aquesta estrofa, que és la més coneguda de totes, i la va repetint, i la va repetint. I bé, és una sardana que es va fer el 1931, com tu molt bé has dit, i va ser premiada a l'Ajuntament de Banyoles, perquè ja et dic que és una glosa de la cançó popular típica d'aquell temps que cantava molta gent. Que més que cantar es tararejava.
Ja.
Es tararejava, no? Perquè jo me'n recordo el meu avi, per exemple, quan va deixar de fumar, automàticament es va posar a la boca o un tros de romaní o un tros de farigola, i esclar, no podia cantar perquè si no li queia. I per tant el que feia era tararejar, i normalment aquesta era una de les cançons que es tararejava més. I que la gent de la meva edat, i més grans, evidentment, doncs tothom la coneix, eh? Tothom la coneix. Nosaltres perquè som molt joves.
Bueno, és la vostra llista de Spotify, no?
És la nostra llista de Spotify, exactament. Que... en Joaquim Palmada va néixer a Banyoles, evidentment, el 1865, i fou un músic i compositor de sardanes. Més que compositor de sardanes, va ser músic, perquè aquest sí que... El seu pare va marxar cap a Amèrica, va marxar, i l'home doncs, no tenia diners, no tenia molta feina per poder anar tirant endavant, i es va dedicar doncs, a fer tot el que li encarregaven, sigués de missa, sigués de popular, o sigués el que sigués, per poder anar tirant endavant. I també va fer doncs, algunes sardanes, que no era el que més té de sardanes.
Bueno, però veus, doncs lliga això, perquè segurament el seu pare i el seu avi també li cantaven, la filla del marxant.
Possiblement,
oi?
Possiblement.
Deuria venir per aquí, també, tot això.
Clar, és que estem parlant de molts anys, jo, evidentment, jo no hi era.
No, però que pel que has explicat, pel teu record, no?
Sí, sí, jo me'n recordo, ja et dic, el meu pare i el meu avi, que aquesta cançó era de les que cantaven sempre, sempre sortien el repertori que cantaven, aquesta era una de les que sortia sempre, la filla del marxant.
Curiós, curiós. Molt bé, doncs, va, seguirem amb el Sabies Què i parlarem de sardanes.
Sí, ja si ens en surt.
Sí, home, sí. Doncs vinga, endavant la sintonia i a veure què toca.
Bé, anem a veure si podem aconseguir. Sempre hem parlat que els compositors, normalment, quan fan una sardana, estan pensant en algú o en alguna cosa. Llavors, els compositors sabem que poden fer tres classes de sardanes, una que seria la sardana revesa, que ja vam parlar no fa gaire d'això, d'aquestes sardanes. Llavors hi ha la sardana de concert, que és la sardana que normalment estàs assentat en una cadira i escoltes la copla, i la sardana de plaça. Com podem distingir una de l'altra?
A veure.
Si us ho puc arribar a explicar i si ho podem arribar a entendre. Ara posarem una sardana, que és una sardana revesa, que a més té una petita sorpresa per acabar-ho d'arreglar, no? És a dir, que està, no està fet expressament, segurament és l'única gravació que hi ha amb aquesta petita sorpresa. Anem a l'escoltar, no l'escoltarem tota perquè és molt llarga, però sí una estoneta i veureu que sí, que se sent aquesta sorpresa molt bé i llavors parlem el compositor per què fa això. Thank you. Suposo que ho veieu, no? Una sardana repetitiva, tota l'estona fent el mateix, sempre se sent el tible gairebé tocant,
sí, sí.
L'orquestra que la va acompanyant. La sorpresa és que estem a la plec de la Salut de Sabadell, allà més de la plaça, al costat de l'Eglésia, i ens toca el campanar, per acabar-ho d'arreglar-ho, no? Vull dir que quan un compositor et fa una sardana revesa, no està pensant en ballar, no està pensant en disfrutar de la copla, sinó que està pensant en les persones que conten i reparteixen. Està claríssim. Perquè són els que disfruten, els que no saben contar ni repartir, o no sabem contar i repartir com ara aquestes.
És una sardana avorrida.
És avorrida. Que es pot ballar? Evidentment que es pot ballar, i tant que es pot ballar. Però n'has de saber, com a mínim has de saber repartir i contar. Contar i repartir és primordial. Bé, si en cas ara anem a posar-ne una altra...
Hem començat per la sardana avorrida.
Hem passat per la sardana avorrida, exactament.
I ara dèiem de fer sonar...
Ara posarem una altra sardana, que aquesta és de lluïment de coble, i veureu la diferència entre una i l'altra.
Quin títol és?
És la... que hem dit que era la... El foc de Castelló. És el foc de Castelló de l'Antoni Agramunt, una sardana també molt coneguda, que també es posa bastant perquè és bastant maca.
Foc.
La tenim, Albert?
Sí. Sí.
Que en cap moment aquesta sardana t'està portant el ritme del 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mai. Mai, això és dificilíssim a l'hora de ballar. És complicadíssim.
Clar.
És més d'exhibició que no pas de ball. Es pot ballar? Sí, evidentment. Escoltem una altra vegada la de Llargs, perquè inclús ja se sent el canó com sona, com pica. Ha semblat aquesta exhibició de trompeta.
Exacte, és.
Fixeu-vos que és una sardana més com militar, porta ritme militar, evidentment més està dedicada a la Guerra dels Carlins, i tot i siguent del 1874, en aquest moment encara es toca i es toca molt, perquè agrada.
I suposo que el ser obligada per les trompetes es deu fer com una coreografia i tot, no? Deuen fer els trompetes, també.
Clar, aquí perquè estem amb un CD i han posat un canó que explota, no? que tira el canó. Sí. Els músics, com que ja no tenim cap canó, evidentment, el que fan és picar amb el peu a terra i fan pataplum, perquè se senti també com aquest canó. Bé, la diferència entre la primera que hem escoltat, que era especialment pels que conten i reparteixen, aquesta és una sardana especialment perquè la cobla es llueixi.
Amb un auditori.
Es pugui en un auditori. Que es pot ballar a la plaça? Evidentment, i es balla moltíssim aquesta. Però és més de cobla que es pugui lluir en un concert o allà on sigui. I ara posarem l'última sardana ja de Sabies què? És una sardana que aquesta sí que és de plaça i veureu que el ritme del 1, 2, 3, 1, 2, 3 des del principi pràcticament no ens deixa. Si és com a l'altre, quan balles, la que acabem d'escoltar, quan balles has d'estar molt al cas perquè et perds molt ràpid, pots anar-te'n un o dos compassos endavant o un o dos compassos enrere molt fàcilment. Aquesta que escoltarem ara, veureu que és quasi impossible perdre't. Aquesta sardana es diu La Barretina dels anys 50, d'en Joaquim Soms, i m'agradaria que l'escolteu bé perquè en tot moment, o quasi bé tota la sardana, ens està marcant el ritme de la sardana.
Thank you.
Bé, suposo que ho heu notat, no?
Aquesta es pot puntejar tot, eh?
Aquesta et deixa, has de parlar amb el veí, si vols, eh? Perquè arriba un moment que encara que et perdis agafes el ritme una altra vegada. Els fiscors aquí es fan un fart de marcar el ritme tota la sardana, que realment el nostre amic Joaquim Soms aquí sí que estava pensant en la plaça i amb els balladors i que s'ho passessin bé. I es nota moltíssim la diferència entre... Bueno, aquesta era la intenció meva, era que si podíeu entrar explicar des de la ràdio, que això costa molt, doncs les tres diferències de sardanes que ens podem trobar, no? Des de la revesa, que és repetitiva, que no s'acaba mai, fins a la de concert, que és la que disfruta la cobla, que li pots demanar a la cobla que s'esplegui i que disfruti, fins a la de plaça, com aquesta que dius, aquesta surto a ballar perquè és fantàstica, no? No sé si ho he aconseguit o no, però ho he intentat com a mínim, si més no.
Toni, jo t'haig de dir que la veritat és que t'agraeixo moltíssim perquè jo, que no conec pràcticament el món de la sardana, per mi sí que m'ha quedat molt clar el que hem provat avui, el que ens has ensenyat avui.
Bé, aquesta és la intenció, no? Si tu em dius això vol dir que ja estic content, ja estic més tranquil, perquè realment, clar, explicar aquestes coses per la ràdio jo entenc que costa una miqueta, eh? Uh-huh. Però bé, si tu ho has entès vol dir que segurament també hi ha altra gent que ho han entès i per tant aquest era el propòsit.
Molt bé, doncs
un altre dia ja us explicarem més coses.
Sí, m'haureu d'anar fent a poc a poc una mica més de classe perquè jo començo des del nivell bàsic, 0.
Bueno, però mai és tard començar, eh? Sempre és bo començar, eh?
Molt bé, doncs moltes gràcies, hi farem.
Doncs va, som-hi, anirem acabant, que estem al final de la recta final. I no us penseu que no us deixaré sense llicència no sardanista. Avui farem passar un grup que ja hem tingut algunes ocasions. És un grup que a mi m'agrada bastant, porta molta gresca i molta festa. Són els Terra Tombats. I avui ens porten una peça nadalenca, com estem amb aquests dies, i amb una lletra un pèl dura, o poder no, perquè el títol es diu El Pare Noel, que no et prenguin el pèl, entre parèntesis, això que no et prenguin el pèl. I el que ens diu la lletra d'aquesta cançó és que per les nostres festes el que volem veure és el tió. Per tant, endavant Terra Tombats i a veure què us sembla aquesta lletra que ens canten. Som-hi. Que no prengui el pèl, el Pare Noel, que mou amb fragues com una plaga per tot. Paio barbut, gras petit i brut, arriba a l'escola. Ningú l'ha cridat, és l'home del sac de la Coca-Cola. Té cara de vell i el nas vermell perquè es fot casalla. És un indecent, espanta la gent i a la canalla. Ni diuen Noel, és un paio cruel, que ve de Lapònia. Ve cada Nadal, fotre'ns el pal amb la parsimònia. Per ell ho ideal, amb l'any comercial, és que facis casco. Ell vol que ens gastem tot el que vinguem en la sala al trasto. Que no prengui el pèl, el Pare Noel, de mou a fragues com una plaga per tot arreu. Fora del balcó, és un impostor, per les nostres festes el que volem veure és el tió. Un símbol dels rics i dels nens bonics, bona. No és la tradició, és globalització d'aquesta icona. En veus pels carrers, pels xinos, també entre arreu dels tranquis. I ja n'estic tip d'aquest malparit fotoinvent dels yanquis. La nostra il·lusió és fer cagar el tió i cantar Nadales. Veure els pastorets i pels tres xiquets anar a la cavalcada. Cava, pot, xampany, torró de la cant i el caganel racó. No prengui el pèl, el Pare Noel, de mou a fragues com una plaga per tot arreu. Fora del balcó, és un impostor, per les nostres festes el que volem veure és el tió. què us sembla, aquests terratombats, amb aquesta...
Es pot dir més alt, però no es pot dir més clar.
No es pot dir més clar.
I a més puc dir que estic totalment d'acord amb ell, francament.
Jo sé d'uns que la van fer... El nen la tenia molt interioritzada i un cop li van haver treure el pal que va collir del carrer per anar a picar el Pare Noel que estava en un centre comercial. Pobret, van... S'ho havia pres de debò el nen i va dir, no, el tio sí que es pica, però aquest senyor no. Que va ser una situació curiosa.
No, jo et dic, jo estic molt d'acord amb ell, perquè les tradicions s'han de ser les nostres i evidentment, Amèrica que tinguin les seves i nosaltres ens quedem amb les nostres, tu.
Sí.
Ara, clar, estem en una societat de consum i aquí va arribant tot i bueno, tothom s'hi agafa, clar, evidentment.
S'ha d'anar reivindicant. Doncs va, seguirem, fem passar un moment la sintonia i l'agenda, a veure què tenim per agenda per aquest cap de setmana i escoltarem una sardana de la sardana de l'any.
Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar.
Bé. Tornem a estar com cada setmana. Malauradament em passava aquest cap de setmana que ve... Bueno, aquest cap de setmana ja podríem sortir, però s'ha tirat la cosa enrere. Estem confinats a Sant Feliu i, per tant, no podem anar enlloc. Sí que es fan coses, sí que es fan concerts, diversos, no és que es faci molt, però sí que es fa, però, clar, no podem anar-hi. Per tant, si algú té la gran sort de viure a un altre poble, doncs, o Sabadell, o Barcelona, o Premià, o jo què sé, Artés... Bueno, Artés no, perquè Artés s'ha suspès el que és el Sarau Artesanc.
S'ha suspès el Sarau.
O l'Escala, Rubí, Malgrat de Mar, Hospitalet... Vull dir, aquí sí que es fan coses, però, clar, exclusivament per la gent que viu a aquests pobles.
O bé marxem dijous a la tarda i ja estem fins...
I tornem dilluns al
dematí. Ja estem fins dilluns, oi?
És una opció. Hem d'agafar un hotel, oi? Sí, és una altra sortida.
Unes mini-vacances. Però, bueno, és allò que mirar la gent del portal sardanista...
Exactament, mirar...
Entrar, i està el cas.
Entrar a l'agenda i cadascú que es miri al seu poble veient què s'hi fa.
Molt bé, i per part nostra, doncs, us farem passar la quarta sardana... que va quedar en quarta posició de la sardana de l'any, que es va fer la gala el 14 de novembre de la Passió d'Esparreguera, el Teatre de la Passió, i escoltarem el seu compositor, el Conrad Rafart, que va tenir 423 punts aquesta sardana, i el títol és Present serà present. Som-hi al YouTube.
Càrrec d'amor.
Endavant, vídeo.
Present serà present és la meva sisena sardana. És el regal que perdurarà del Jordi a la Neus, uns bons amics de Salomó de la Cobla Montgrins. És una peça pensada tant per l'audició com per la dansa.
Doncs una quarta posició, que és el que passa amb totes les que arriben a la final, oi?
Sí, és una sardana del Conrad, que està començant, diguem, a compondre. Ell és músic de la Copla Montgrins i és un gran tenora, és un gran tenora. Si us hi fixeu, ell mateix ja diu en la presentació que és per ballar i per escoltar, vull dir, ell ha fet un mix, diguem així, i és veritat, vull dir, té trossos que...
Té molt aire.
Que són molt balladors, com sobretot el salt, que és molt ballador, però llavors l'altra part, diguem, és més d'escoltar que no pas de ballar. Tot i així, és que sempre dius, diria el mateix, es pot ballar sempre, una sardana, sempre, eh?
Doncs ara sí, ja estem al final i no tenim temps per res. Hem fet un programa, crec que prou rodó, ens queda el Miquel de Sant Feliu, que no el sentirem, la contemporània tampoc, però sí que us demanem el que us demanem sempre, que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau i ràdio. Fins dimecres que ve. Passi-ho bé tothom.